L'informatiu del migdia.
Castellà continua sent un dels municipis de més de 20.000 habitants amb l'índex més baix de delictes. És dimarts, 12 de març, així s'ha fet públic en el marc de la Junta Local de Seguretat, un òrgan que aplega diferents cossos de seguretat i emergències i que es va reunir ahir a les dependències de Cal Alberola. De seguida us en donem molts més detalls, abans altres titulars. Gran èxit de convocatòria de la segona edició de la Fira de Plantes del segle XXI que ha organitzat l'Institut Les Graveres aquest cap de setmana. I recollirem a l'informatiu les veus de les actrius d'Austràlia, l'obra que ha omplert l'auditori aquest cap de setmana. I la previsió del temps: predominarà el cel serè, la temperatura màxima voltarà entre els 13 i els 14 graus. Aquestes i altres notícies ampliades en aquest informatiu. Comencem. Com us dèiem, Castellà continua sent un dels municipis de més de 20.000 habitants amb l'índex més baix de delictes. Així es va fer públic en el marc de la Junta Local de Seguretat, un òrgan que aplega diferents cossos de seguretat i emergències i que es va reunir ahir dilluns a les dependències de Cal Alberola. Segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, les dades del Centre de Comparació de la Diputació de Barcelona, en què es posen en relació les dades de municipis de la província de característiques similars, indiquen que l'any passat es van registrar a Castellà 37 delictes per cada 1.000 habitants.
Que Castellà es mantenint com a un municipi com de més de 20.000 habitants amb la taxa de delinqüencial més baixa. Les dades són estretes del cercle de comparació en la que es posa en relació les dades del municipi de la província de Barcelona amb les mateixes característiques. Hem de tenir molt en compte que Castellà va registrar un total de 37 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana de tot el municipi és de 52 per cada 1.000 habitants. Estem parlant de que estem molt per sota d'aquestes dades a nivell general.
En aquest sentit, el balanç que en fa el regidor de Seguretat Ciutadana és força positiu.
I que el balanç que fem és positiu, ja que l'activitat delictiva és molt baixa i fins i tot, que és una cosa que va sortir en diferents moments de la reunió, a la Junta, és que estem ara mateix en nivells de prepandèmia, inclús de la mateixa pandèmia, no?
L'any passat es van instruir 931 diligències de seguretat ciutadana, de les quals un 64% van ser obertes per la policia local i un 36% pels Mossos d'Esquadra. Cal destacar que un 41% d'aquestes diligències es corresponen a delictes d'estafa, sobretot en l'àmbit digital. Pepe Leiva.
Si bé és cert que tenim, no sé, una preocupació important amb el tema dels delictes d'estafes i, clar, gairebé està per sobre del 40% els delictes d'estafes que tenim a la nostra vila en funció del total, també s'ha de dir que no és una cosa exclusiva de Castellà, sinó que és a tot arreu. Les delictes d'estafes estan molt generalitzats, sobretot a nivell d'internet, a nivell de comerç electrònic, i és per lo que estem pensant dur a terme campanya de sensibilització per intentar prevenir aquest tipus de delictes.
En canvi, el 2023 es va reduir el nombre de robatoris a l'interior d'habitatges amb una reducció del 36% respecte al 2022 i el nombre de robatoris a l'interior d'indústries amb un descens de prop del 7%.
També hauríem de mirar les dades que tenim en robatoris, sobretot dels robatoris aquests que a la població els dona més una mica més de por o que són els delictes estrella, no? Com pugui ser el robatori en interior de domicili, que aquest any s'han reduït en un 36% i també hem tingut una reducció important en robatoris dintre d'indústria, no? Per tant, el balanç que fem policial d'aquest any 2023 és positiu.
Cal destacar també el descens en el nombre d'ocupacions d'habitatges, se'n van produir un 61% menys, i l'increment del nombre de serveis de la policia local vinculats a la prevenció d'aquest delicte amb un augment del 45%. En matèria de trànsit es van dur a terme més de 1.300 denúncies, una xifra molt similar respecte a l'any anterior. Cal destacar que l'índex d'accidentalitat es troba per sota de la mitjana dels municipis de dimensions similars al de Castellà. L'any passat no es va haver de lamentar cap mort en accident de trànsit dins el terme municipal. També cal destacar el nombre de control d'alcoholèmia i de drogues realitzats per la policia local. L'any passat se'n van fer un total de 1.810, amb el resultat de 76 positius administratius i 29 positius penals per alcoholèmia i de 12 positius administratius i 2 positius penals per consum de substàncies estupefaents. Finalment, la policia local també remarca la labor en matèria assistencial amb quasi 1.100 serveis relacionats amb ajudes a la ciutadania, mediacions en conflictes veïnals, assessoraments o intervencions amb menors i serveis relacionats amb gent gran o teleassistència. La sessió de la Junta Local de Seguretat va comptar amb l'assistència de l'alcalde Ignasi Jiménez, el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, que acabem d'escoltar, el cap de la policia local, Armand Martínez, el sergent de la policia local, Dani Gómez, a més del director dels serveis territorials d'interior a Barcelona de la Generalitat, Manel Sorribas, i diversos representants de l'ABP Sabadell, dels Mossos d'Esquadra, del Cos de Policia Nacional de Sabadell, de la Guàrdia Civil, bombers i bombers voluntaris.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres qüestions. La segona edició de la Fira de Plantes del segle XXI, celebrada aquest diumenge a l'exterior de l'Institut de Formació Agrària a les Graveres, va camí de la consolidació i ja comença a ser un referent a la comarca. A més, la jornada tècnica que es va fer un dia abans, dissabte, a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, va ser tot un èxit d'afluència amb paisatgistes i jardiners vinguts d'arreu de Catalunya i de tot l'Estat. Els tres ponents escollits per la jornada tècnica de dissabte, l'enginyer forestal i paisatgista xilè Cristóbal Elgueta, el paisatgista Martí Franc i el responsable del servei d'Espais Verds de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, Carles Garcia, van coincidir a assenyalar que cal plantar espècies vegetals resistents a la sequera, que no requereixi de gaire manteniment, i plantar-la juntament amb altres espècies formant una diversitat vegetal. Pel que fa a la Fira de Plantes pròpiament dita, es pot dir que el certamen ha acollit expositors de tota mena. Eloi Sagrera és professor de l'Institut de Formació Agrària Les Graveres.
A veure, és una cosa heterogènia, perquè tenim des de gent que porta només llavors, vivers que porten planta feta seva, vivers des del Maresme, però bueno, clar, d'aquí la comarca sí, el viver Tres Turons, no? que és d'aquí del poble, Rafardes no són, ja seria la comarca al costat, però estem a Mura, vull dir que tots els que estem en xarxa aquí, I això es nota, que al final som pocs, tampoc som gaires PG de les Hades, que també són d'aquí castellà. Uh-huh. Vull dir que els de la comarca, com a mínim, els que ens coneixem més i som. Sobretot les dues vessants, no? La part més agrícola, d'agricultura ecològica, però aquesta part també més de plantes, fins i tot de col·lecció, plantes diferents, plantes per diferents usos, no vull dir només de jardineria, que de vegades és encotillar una mica, però exacte, per això és el que et deia, molt heterogeni i dins un món que no deixa de ser petit, el Vallès, doncs crec que hi som representats, sí.
Sagrera ha afegit que els visitants acostumen a ser gent molt interessada en les plantes. A més, la fira es va completar amb xerrades i visites a l'exterior de la nau de jardineria de l'Institut.
El que hem fet és com encara separar les xerrades més, diguem, més tècniques a les ponències que es van fer ahir, i avui tenim, a part de les visites que s'estan fent ara mateix aquí als Jardins de la Nau, doncs un parell de xerrades que han fet sobre plantes aromàtiques i medicinals, i ara una sobre l'evolució de les plantes, que també sempre crida a la gent a venir. La veritat és que el públic és molt interessat i molt, no sé si especialitzat, però si més no, és un públic que realment ve a veure això, el món de les plantes.
Un dels expositors presents a la fira, Santi Soto, del Centre de Sensibilització Ambiental i Agroecologia El Vergel de les Hades, va oferir una conferència sobre com despertar els sentits amb les plantes aromàtiques. Així referia a com les plantes poden despertar els nostres sentits.
Els sentits, que dius, en principi són 5, el que passa que la sorpresa, quan comences a indagar amb el tema dels sentits, fins i tot a les plantes, dius, hòstia, resulta que tenim 30 sentits dels humans. Indagant, a vegades són parts dels sentits habituals, no? Jo que sé, el gust pot tenir altres sentits que estan relacionats. Ens han dit que tenim 5, però quan et treballes amb les plantes, doncs és molt divertit veure els colors, ja la vista, per exemple, la despertes molt més, perquè estàs molt temps contemplant plantes quan l'estàs cuidant o l'estàs regant, i això t'aporta, diguem, com a persona, t'aporta un descans, una relaxació, que amb el temps actual, que estem estressats tothom, pues claro, això ens ajuda molt, la planta de jardineria amb flor, però a més l'aromàtica, amb l'aroma, quan fa una mica de vent, doncs ja d'allò, i ja a sobre t'agraden les infusions, les tisanes, doncs disfrutes com un boig.
L'impulsor del Vergel de les Ares, juntament amb la seva dona Adalú, creu que la fira ja té un ressò internacional.
Sí, l'any passat va ser un exitàs, aquest any s'han ampliat i jo crec que ja té un ressò internacional fins i tot, gràcies a ponents que s'ha portat d'altres llocs, que també ha sigut una estratègia molt positiva, i jo crec que això comença a tenir una bona pinta.
El fundador del Viver Tres Turons, Carles Palau, presentava a la fira la llengua de cavall, una planta que viu submergida amb les fulles flotant, que fins fa poc estava considerada com amenaçada a Catalunya i ara ja ha estat descatalogada i es poden oferir a fires.
Els mitjans de comunicació solen rebre menys atenció que quan es parla d'extinció de biodiversitat i es focalitza molt en la fauna, com si la biodiversitat només fos fauna i l'extinció d'espècies només fos d'animals, però si a més a més, o sigui que les plantes ja queden una mica oblidades, però si a més a més parlem de plantes aquàtiques, allò, i a més, què hi ha allà sota de l'aigua, què hi ha allà darrere d'aquella aigua molla al mig del fang, qui s'hi fot allà? Doncs aquestes encara queden més oblidades, però alhora són fascinants, i a mesura que anem explicant-les a la gent, realment la cosa genera molta fascinació, i aquí tenim unes quantes espècies que són superinteressants, que només de saber que hi són, en les nostres masses d'aigua dolça, algunes de molt amenaçades, algunes de no tant. Mira, en tenim una aquí, que ara per la ràdio no la veieu, però que és la llengua de cavall, que és una planta que viu submergida amb les fulles flotants, com si ens imaginéssim les fulles flotants d'un nenúfar, però en lloc de tenir una forma tan grossa i arrodonida, són unes fulles més petites i allargades, que és el Potamogeton natans, que fins fa poc estava considerat com a planta amenaçada a Catalunya. Nosaltres ja hi treballàvem per ajudar a conservar l'espècie i ara ja l'han descatalogat com a planta amenaçada i podem oferir-ne i portar-ne a les fires. Per tant, és com una nota optimista d'una planta que ha sortit d'aquesta situació de perill d'extinció.
Palau ha parlat de l'estreta relació que lliga el Viver Tres Turons amb les garberes.
Nosaltres tenim moltíssim vincle amb l'Institut Les Garberes. L'Institut Agrari va començar al Viver i els nanos venen a fer pràctiques al Viver. Ja, el 2012 ja és quan vam engegar tot això plegats i sí, en som part totalment.
La segona edició de la Fira de Plantes del segle XXI va finalitzar amb una paella que va batre el nombre d'inscripcions respecte a l'any passat.
L'informatiu del migdia.
Anem ara en temes culturals. Dissabte l'auditori es va omplir de gom a gom per a veure l'espectacle Austràlia, que va reunir les actrius Esther Cor, Meritxell Huertas, Carme Poll i l'actor Brian Lehane. L'obra proposa un road trip per a Austràlia que reuneix tres germanes que intenten descobrir què és la família i el sentit de la maternitat. Així, l'actriu Meritxell Huertas indicava amb quins ulls havíem de veure l'espectacle.
A veure, heu de venir a veure Austràlia, doncs, amb ganes de, primer, de deixar-vos portar un viatge, perquè això és una road movie, que ets provant road movie, no, road teatral, road com es digui.
Road trip.
Road trip. Un road trip, un viatge cap a Austràlia. Sí, amb ganes d'explorar la vida familiar d'aquestes tres germanes, que són la Laia, l'Helena i la Mercè. I amb ganes, doncs, també de sortir, perquè la gent surt amb temets, perquè hi ha molts temets en aquesta obra. A part de que riuràs i aniràs de viatge amb elles, surts donant-li bastant el coco de temes interessants.
El punt de partida de l'obra Austràlia és el viatge que ha de fer una de les germanes, l'Helena, que ha acceptat donar un òvul perquè sigui fecundat per la seva germana Laia, que viu justament a Austràlia amb el seu marit. Doncs bé, una cosa semblant a la vida real li va passar a l'actriu Esther Cor, que ho va comentar el tema al director Israel Solà, que no va dubtar en convertir-lo en obra de teatre.
Quan hi vaig explicar, evidentment, no ni pensar-hi en fer teatre. Vull dir que, a més a més, ja era prou emocionant tot plegat com per pensar en teatre. Llavors, quan ell ho va dir, vaig pensar, bueno, per què no? Tot i així sí que és veritat que no volia fer una obra que de cop vaig pensar que no sigui una cosa molt personal, ni que sigui autoficció, ni aquestes coses que no m'acaben. I llavors, el fet de que ho escrivís ell, de cop fa que sigui molt ficció, de que sigui, a part del punt de partida, diríem, que el que està passant no sigui veritat. I això és el que és guai, trobo, no? Que se n'ha fet des d'un punt de partida que és veritat, s'ha construït una història que és universal, diríem, no?
L'obra, que és una producció de la sala Flyhard, està actualment en gira. L'actriu Carme Poll explica com és la relació amb la resta d'actrius i l'actor.
Si ho dic des de la Laia em pot sortir algun improperi, però si ho dic des de jo, Carme, ha sigut fantàstic. És a dir, fer teatre sempre és un treball en equip, sempre has de fer moltes sinergies, sempre has d'aconseguir que hi hagi molta química, que la mirada cap als altres sigui molt emocionant, molt trepidant, molt neta, molt estimulant, i crec que ha sigut un plaer i ha sigut fàcil amb l'Israel també, és a dir, no només nosaltres quatre, hem fet molt equip amb l'Israel, ens ha acompanyat superbé i, vamos, hem gaudit molt tot, dels assajos, dels 5 mesos de temporada i dels bolos, ara estem gaudint molt.
Brian Lehane és un actor irlandès conegut pels seus papers Sky Rojo o La Peste. Durant tota l'obra només parla en anglès, ha hagut de treballar l'accent australià per fer més creïble el personatge.
Hi ha una part que parlo més o menys en català de guiri, però sí, més o menys en anglès, però tot està traduït. No, sóc irlandès, però bueno, he fet moltes hores al gimnàs i tal, molt de surf i coses així, però no, he treballat molt amb l'accent australià i ja està, més o menys. El personatge, com sempre, però per ser australià és més l'accent que res més.
La següent obra de l'Auditori està programada per aquest dissabte 16 de març a partir de les 8, serà La Jauria.
L'informatiu del migdia, les notícies de castellà.
Les pluges del cap de setmana van deixar a Castellà del Vallès gairebé 54 litres per metre quadrat. En concret, les precipitacions continuades entre dijous, divendres i dissabte passat van donar un petit respir a la greu situació de sequera que pateix Catalunya en general. A la vila, segons la pluja registrada a l'estació meteorològica de Cal Botafoc, es van recollir 7,4 litres per metre quadrat el dijous, 7,4 litres per metre quadrats el divendres, 8, i la dada més rellevant, 38,9 litres per metre quadrats durant la jornada de dissabte, que va fer una pluja continuada. A més, cal recordar que el dissabte 2 de març també van ploure 9,8 litres per metre quadrat, per tant, la pluja ha deixat al març, de moment, 63,5 litres per metre quadrat a Castellà. Tot i la bona dada, la Generalitat recorda que el país continua patint un episodi de sequera greu. L'aula d'extensió universitària per la gent gran ha programat per el dijous 14 de març a les 6 i a la sala d'actes del Mirador un nou concert de les audicions íntimes. En aquesta ocasió està protagonitzat pel guitarrista Josep Traver. El músic és un dels grans virtuosos de la guitarra al nostre país i vindrà a demostrar-ho interpretant diverses guitarres i altres instruments de corda de la família, en concret la guitarra clàssica Amalio Burguet, la guitarra acústica Martin HD28, el banjo, el llaüt, la mandolina, l'ukulele, la guitarra acústica gitana Olivier Martin, les guitarres elèctriques Fender, Telecaster i Gibson i altres pedals i efectes sonors. Sota el títol Josep Traver, guitarres i a través dels dots d'aquest guitarrista viatjarem per diversos països a través de melodies i cançons d'estils musicals ben diferents i coneixerem les característiques dels instruments i curiositats i l'enorme ventall d'estil en què es poden tocar. L'espectacle començarà amb un instrument turc amb més de 2.000 anys d'història i finalitzarà amb una guitarra elèctrica com la que tocava Jimi Hendrix.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Les obres de construcció del carril bici de Sabadell a Terrassa ja han començat. Els treballs s'han iniciat a la ronda de Jan Monet i tenen un pressupost de 601.000 euros finançats pel Fons Europeu Next Generation. La previsió és que les obres durin uns 6 mesos. La via tindrà 1,2 quilòmetres de recorregut i anirà per la N150 fins al complex central dels Mossos d'Esquadra. Allà la construcció del carril bici fins a Terrassa, passant per l'hospital, ja l'està executant la Generalitat, en aquest cas per qüestions administratives. Al llarg del seu recorregut, la infraestructura també per permetrà arribar a la zona de la Mancomunitat on hi ha l'Institut Castellarnau i la seu del Consell Comarcal i Mercavallès. El carril serà segregat, és a dir, que estarà separat de la calçada per una barrera de fusta i podran passar ciclistes i vianants, i els treballs també inclouran la construcció de passos de vianants més segurs, nova xarxa d'enllumenat i s'ordenaran els talussos de la zona. El projecte es va haver d'adjudicar dues vegades perquè la primera empresa adjudicatària va renunciar a fer les obres. La companyia va al·legar l'increment dels costos dels materials dels últims anys, segons va informar l'Ajuntament de Sabadell. Anem ara fins a Sant Cugat perquè la SAFA de les escoles públiques de Sant Cugat es mobilitzen per exigir més ombra als patis i amb la coordinadora d'AFA convoquen una manifestació per aquest mateix divendres. 8 mesos després que el ple aprovés una moció institucional per garantir el confort climàtic a les aules, la coordinadora lamenta no tenir retorn sobre les accions concretes que tenen previst fer-se. La marxa sota el lema "Per una escola amb ombres, en joc la seguretat de les nostres infants" s'iniciarà a 4:45 de la tarda a la sortida de cada escola. Després, les famílies es desplaçaran fins al monestir i un cop allà, quan hagin arribat les comitives de tots els centres, enfilaran juntes cap a la plaça de la Vila a les 6 de la tarda. En un comunicat aquest dilluns, la coordinadora d'AFA explica que convoquen la mobilització davant la inoperància de l'Ajuntament a l'hora de realitzar intervencions en els centres educatius per minimitzar els efectes de les altes temperatures. Posem el punt i final informatiu d'avui dimarts 12 de març. Ens acomidem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, control tècnic, i que us parla Jordi Rius. Res més per part nostra, tornem a ser-hi demà. Gràcies, bona tarda.